11:10 del matí i bastant més abans que de costum són aquesta sintonia, sintonia del cinema, el Sant Cugat a fons matins en xarxa, el making of, ja ho sabeu, on analitzem tota l'actualitat del cinema que arriba durant aquest cap de setmana, com sempre, amb l'expert en cinema. No sé si t'agradarà aquesta definició que faig de tu. Àngel, què tal, com estàs, Àngel?
Hola, Comas? Bon dia. Enterat.
Enterat de cinema.
Informat.
Sí, alguna cosa sap de cinema, l'Àngel.
Expert no sap ningú, no és ningú, vaja.
Avui tenim una bona feinada per endavant, perquè hem, primer, de la cartellera, com sempre.
Sí, home, clar.
També parlarem de la pel·lícula nova dels germans Coen, a propòsit de Llewyn Davis.
Molt bé.
I també parlarem del cicle de cinema d'autor, que avui torna amb una nova nòmina de pel·lícules. Les analitzarem una per una, breument, tampoc ens tornarem bojos. I si dóna temps, també parlarem de premis,
parlem
que sí que t'agrada molt.
I de
Canva, això ha sigut a petició de l'Àngel. Jo no teníem això al guió. L'Àngel ens ho ha demanat i jo li dic, escolta, Àngel, jo no ho havia tret perquè pensava que tu no t'agradaven, i diu, és que els vull destrossar.
No, és que em passa una cosa, és que he vist una sèrie de contradiccions entre els premis catalans i els de l'estat espanyol que pot explicar moltes coses.
A veure.
Ostres, doncs mira.
A veure què n'aprenem.
No, doncs ara ho hem de tractar, si dona temps, ho tractarem seguríssim. En fi, anem a les estrenes de la setmana, Alba. Què tenim en aquesta ocasió?
Doncs aquesta setmana tenim tres estrenes. Són Agosto, La ladrona de libros i The Grandmaster. Comencem, si us sembla, per Agosto, que la podem veure al cinema Cinesa i també a Yelmo.
¿Estás preparada?
No, para nada.
Mamá, ya he llegado.
Oh, Bárbara.
¿Cuánto has crecido? Si ya tienes tetas. La última vez que te vi parecías un muchacho.
La família Weston es reuneix a motiu del funeral del pare. El retrobament servirà per aflorar tots els conflictes i retrets soterrats pel pas del temps. La mare, greument malalta, i les tres filles, cada una de les quals amb una vida sentimental desastrosa, s'entraran en el conflicte. Si hi ha alguna cosa que les uneix, a part dels llaços de sang, és la incapacitat de poder ser felices. Sembla que viuen per fer-se mal per un motiu o altre, intencionadament o sense voler. Estan condemnades a viure soles.
És l'adaptació de l'obra teatral que ha tingut molt èxit, que la va dirigir el Sergi Bebel, i em sembla que es va fer a Sant Cugat, no estic molt segur. Sí, sembla que sí. És curiós de les maneres, jo la pel·lícula l'he vist, i és la típica pel·lícula que passa, hi ha una celebració familiar i a partir d'aquí passen coses, no? No és la primera vegada.
No, un plantejament que ja l'hem vist, sí.
Ja l'hem vist moltes vegades, aleshores, clar, és la típica pel·lícula que està basada en una obra teatral i, per tant, el que potència són les interpretacions.
Clar.
Que totes les actrius, principalment les actrius, que són les protes...
Déu-n'hi-do, tenim un repartiment d'aquests que diguem de luxe.
De luxe,
la Julia,
sí. Una paraula que ja no vol dir res, ja. Oi?
No, ja la fem servir tant que ja li hem fet tots els mèrits.
Tindrem que canviar-li el nom, eh?
I tant, n'hi mantrem un per la setmana que ve.
Superluxe no, és massa...
No, massa.
Diràs, oi?
A mi, saps, d'aquesta pel·lícula, el primer que vaig veure d'aquesta pel·li va ser el cartell de la pel·lícula, que es veia la Meryl Streep barallant-se, no sé si era amb la Julia Roberts.
Sí.
Al terra, ostres, em va deixar una mica sobtat, però clar, ja és l'adaptació de l'obra teatral, que
sí,
tots
sí.
Coneixem prou bé.
Sí, jo volia dir que no estic molt segur, però l'obra teatral crec que durava 3 hores i la pel·lícula només en dura
2 hores i 10 minuts.
Sí. Aleshores, és curiós, no? Perquè segons, jo no he vist l'obra teatral, segons han dit els que han vist l'obra teatral, no s'ha deixat res al tinter. És curiós, eh? No, bé, a mi em sembla una pel·lícula que li agradin les interpretacions. És la pel·lícula ideal, el que li agraden els conflictes familiars, i també, però que no faci comparacions. Per exemple, A Celebration, una celebració del Tomàs Vintentar, que està bastant millor, i moltes, El Largo y Cálido Verano, que és més antiga. Aquí hi ha una mica del Faulkner, de William Faulkner, però sense el Faulkner. Clar. Aleshores, no, és una pel·lícula recomanable perquè li agraden les grans interpretacions, i no és que sigui cap mala pel·lícula, ni molt menys, però, bé...
La provem, escolta.
Sí, sí, es pot veure i hi ha molta gent que la gaudirà.
Anem a altra pel·lícula.
Anem a La ladrona de libros. Aquesta només la podem veure als cinemes i al mo.
Hans Huberman. Rápido.
Papá. ¿Quién es papá?
Se llama Max y necesita ayuda.
¿Te escondes de Hitler?
Sí, soy judío.
Te he traído una cosa.
Estás llena de sorpresas.
Estás robando libros. ¿Por qué?
Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo.
Basada en el gran èxit de vendes i apreciada novel·la homònima, La ladrona de libros narra la inspiradora història d'una animosa i valorosa joveneta anomenada Leisel, que transforma les vides de totes les persones del seu entorn quan l'envien a viure amb una família d'acollida a l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial. Per a Leisel, el poder de les paraules i de la imaginació es converteix en una forma d'escapar i inclús de trobar plaer dels tumultuosos esdeveniments que l'envolten. Tant per a ella com per a tota la gent que coneix i l'estima, Leisel és l'ànima i el cor de la ladrona de libros.
La pel·lícula passa del 1936 al 1942, més o menys, amb un petit poble que sembla que sigui a prop de Stuttgart, i aleshores, doncs, el que tu has llegit, jo diria que es podria aplicar a la novel·la. La novel·la és una novel·la juvenil, no és una novel·la per a grans, sinó juvenil. Es podria aplicar, l'essència de la novel·la és aquesta. Ara, la pel·lícula no, això no ha aconseguit.
No?
No, perquè el que vol dir tot el que has llegit tu i que està a la novel·la és això, no? El poder del llibre com a refugi de la gent que està perseguida, i aquí no està integrat a la pel·lícula. Està, surt, naturalment que surt, però de tant en tant. I aleshores el que passa és que, com moltes pel·lícules adaptades de llibres, doncs l'evolució dels personatges
no
queda curta.
De
és allò que dèiem fa poc d'una novel·la. La novel·la és molt gruixuda, la pel·lícula diguem que no dura més de dues hores tampoc.
És al revés del Hobbit, eh?
Sí, això mateix, al revés del Hobbit, o més semblant al Médico, per exemple. Podríem dir que és una mica com el Médico, de que un diu, mira, vaig a llegir la novel·la perquè la pel·lícula m'ha deixat en ganes de conèixer moltes coses. Aquí passa això. Sí, exactament.
No llegim la novel·la i després anem al cinema perquè ens sortirem decepcionats, potser, doncs.
Sí, no, jo penso que si llegiu la novel·la, que esteu els diners amb la novel·la i no us el gasteu al cinema, sortireu guanyant.
Va.
Una tercera pel·lícula, Alba.
Doncs acabem amb l'últim film que s'estrena aquest cap de setmana i és The Grandmaster.
Basada en la història real del hombre que entrenó a Bruce Lee. Se llamaba Ip Man, maestro.
És un biopic sobre l'expert en arts marcials Ip Man, l'home que va entrenar a Bruce Lee.
Però això està superbé. Que curt, però digues més coses, dona.
Escolta, és tot el que hem trobat de les sinopsis de les crítiques i les grans publicacions.
Doncs jo em vaig enterar que era el mestre de Bruce Lee a l'acabar la pel·lícula. La pel·lícula no em vaig enterar de res.
Ostres.
Ai, carai.
No. És una pel·lícula que segueix l'estètica del seu realitzador, que és un home de culte, sobretot dels anys 1990 i tants aproximadament, i que aquesta estètica el perd, perquè dius, mira, hi ha arts marcials, sí, però hi ha arts marcials fetes en plan massa sofisticat, massa intel·lectual. Aleshores, a mi la veritat és que em va cansar molt veure-la, perquè és...
I això que, dura no, 2 hores i 10 minuts, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, per això. Tu i jo sabem que cap d'una...
Són d'aquestes que conviden a aixecar-se de la butaca, potser.
Sí, a tu te'n vas als 90 minuts, no?
Si no m'agrada, sí.
Escolta, jo sé.
10 minuts més. Escolta, jo, si no val la pena la pel·lícula, per què m'he de continuar avorrint a la butaca? No,
queden 10 minuts, ja et quedes.
No, per què? No, però ella se'n va als 90, jo el sé. Sí. Aquesta no me'n vaig anar perquè...
10 minuts de confiança.
No, però penso que és una pel·lícula massa pretensiosa, que a mi hauria agradat més veure. Bueno, a mi m'agrada més les del Bruce Lee, que no està tenint tantes complicacions. A mi quan la gent és complicada en la vida, penso que no val la pena, i aquesta és massa pretensiosa.
En fi, doncs aquestes són les 3 pel·lícules que podrem veure aquest cap de setmana als cinemes de Sant Cugat. Teresa Yelmo, Agosto, la ladrona de libros, de Grand Master, i una d'elles, Agosto, també, als cinemes Cinesa. I ara sí, anem a la pel·lícula que analitzem avui. És la nova dels germans Coen i es diu A propósito de Llewyn Davis.
Basada en la història real del hombre que entrenó a Bruce Lee. Se llamaba Ip Man, maestro, guerrero, héroe.
Antes de... Ara hem sentit un tràiler que no és el que ens correspon. De fet, hem sentit el tràiler de l'última pel·lícula.
S'ha colat, eh? Mira qui és insistent, aquesta pel·lícula.
Com que no
l'he carregat, encara vol que parlem més d'ella.
Insisteix.
La volem recuperar de qualsevol manera. En fi, la pel·lícula que volem comentar és, a propòsit de Llewyn Davis, com dèiem, la nova dels germans Coen, una pel·lícula que ja ens vas dir, Àngel, la setmana passada, que et va agradar.
Sí, a mi sí, a mi m'agrada bastant. És una pel·lícula diferent, com pràcticament, no totes, però gairebé totes les d'Escoen, que sempre tracten de...
Sempre de posen un punt d'originalitat, almenys, no?
Sí, posen un punt de personalitat, de parlar de temes diferents que no és de sempre, i clar, no totes m'agraden, perquè el valor...
No, a vegades no, sí que és veritat.
No, el valor de l'ell, per exemple, em va semblar que no valia la pena que l'haguessin fet, que era millor l'anterior de Henry Hathaway de feia molts anys, ja. Però bé, sí, parlem d'aquesta. Aquesta pel·lícula també pot tenir un públic restringit, perquè s'ambienta l'any 1962, s'ambienta a Greenwich Village, en principi, de Manhattan, i és clar, la gent que no sàpiga què vol dir tot això, doncs segurament no li agradarà. En aquella època, i que estava la guerra de Vietnam per allà de fons, es va crear una cosa que es va dir en aquell moment contracultura, que no és que fos una originalitat el nom, però volia dir tota la cultura que es feia als Estats Units al marge de l'establishment, al marge de l'estat. Mm-hmm. I aleshores Greenwich Village va ser un focus de reunió de gent que volia triomfar, i en molts aspectes, la literatura, la poesia, el cinema es quedava una mica desabertat, perquè l'Andy Warhol no estava a Greenwich Village, però també formava part de la contracultura. Va ser un moviment que va néixer en contra de les coses establertes als Estats Units, que no deixaven llibertat d'expressió. El cinema també va canviar, curiosament, per la contracultura. I clar, és un moviment molt important, i aquí els Coen el que fan és centrar-ho en un cantant de música folk, que diuen que està inspirat en un cantant real, diuen, que passa que sembla que s'ho han inventat, això, perquè sembla que no és veritat.
Però queda millor dir-ho, no?
Sí. Home, no, sempre és millor, perquè fixeu-vos que moltes pel·lícules actualment posa al final
basada en fets reals.
I és mentida, simplement perquè dona més... Hi ha molta gent que li agrada les pel·lícules basades en fets reals.
A mi tant me'n fa, si la pel·lícula m'agrada.
A mi és igual.
Escolta, si algú li ha passat, doncs bé, i si no, doncs...
Sí, a mi m'és igual.
Visca la imaginació.
Això ho he llegit després, la pel·lícula no diu res. Llavors, aquest cantant folk amb el viu, amb les seves cançons, viu al Greenwich Village, al Village, que li deien, i aleshores ell es tracta de sortir d'allà fent una música que sembla a la de la Joan Baez, a la de la gent folk que en aquell moment triomfava en el món. I la pel·lícula tracta d'això, tracta de la lluita d'aquest home que no sap ben bé per on quedar-se i que no sap ben bé si li agrada la música o no. Perquè, de fet, el que planteja la pel·lícula és això, és la inseguretat d'un saber el que li agrada realment, perquè en un moment donat, doncs, dius, em marcaré i m'aniré treballant en un vaixell que em porti. És a dir, que de fet la pel·lícula reflecteix aquesta cosa. La pel·lícula té un referent, que és una altra pel·lícula, que es diu Next Stop Greenwich Village, sinó que es va traduir aquí la pròxima parada a Greenwich Village, que és de és un tio que es diu Paul Masursky, que precisament el Verdi, amb molt bon criteri, el Verdi de Barcelona, aquesta setmana que ve farà la projectarà, perquè veiem les diferències i les similituds que hi ha amb les dues pel·lícules. Jo penso que reflecteix molt bé aquest moment de la cultura, de la contracultura dels Estats Units.
Carai, tu.
Escolta, aquestes ens l'apuntem,
Sí, jo me l'apunto bastant. A veure, una pel·lícula, anem a repassar una miqueta què hi podem trobar. És dels Coen, amb guió dels Coen, basat en un llibre de Dave Van Ronk.
Aquest és el que diu que existeix.
Exacte.
Diu que aquest llibre és el de les memòries d'aquest home que és clavat al personatge central, al protagonista.
I apareix en aquesta pel·lícula, el protagonista, si no vaig errat, és un noi que es diu Oscar Isaac.
Sí, no el conec de res. No. I a més no cantava, el van escollir, vaja, perquè ho feia molt bé, no cantava, i aquí la pel·lícula canta. Clar que per cantar folk tampoc es necessita ser un geni de l'òpera, vull dir, cantar folk...
Jo no ho sabria fer, ja t'ho dic.
Cantar folk?
Sí. No, home, ni cantar folk ni cantar Nadales.
I cantar, bueno, tu no, però potser sí, no, Sergio?
Jo em veig capaç.
Després capaç. Plou, però...
No, és que és com el rap, no? És com el rap. Aviam,
sí.
Són coses que més que cantar, diuen, els francesos van treure...
Parlades amb ritme, no?
Bueno, més home, que res, no, més que res, no, volia parlar del cantant. El cantant, en realitat, no sé si demà sabeu, ha de dir, els francesos, als anys 40 o 50, sí, sí, van treure una sèrie de cantants que més que cantar, deien Dizès o alguna cosa així, un nom passat. I llavors cantaven, o no sé, perquè al principi de Georges Brassens, el Yves Montand, tots aquests, deien més que cantaven en el sentit tradicional com el Maurice Chevalier, per dir-ho. Mm. I aquí passa exactament igual. I els del folk és diferent perquè tothom ha anat a una tothom ha portat xiruques i ha anat a una foguera de folk, no?
Escolta, mira, més gent que apareix en aquesta pel·lícula, el Justin Timberlake, aquest sí que canta, però no sé si la pel·lícula,
sí, aquest,
no sé si la pel·lícula
aquest fa un paper el que és en realitat, però clar, en una altra època, lògicament.
Està bé, això.
Sí, sí, sí.
I el John Goodman?
Sí, aquest és un dels personatges emblemàtics dels Coen, que aquí fa un paper, realment, es passa la pel·lícula dormint.
Diferent, ho deies la setmana passada. Un paper diferent al que estem acostumats.
Sí, però és un home que és imprescindible amb els Coen. Sempre fa un personatge clau.
La pel·lícula és comèdia o no?
És que jo, ja saps que gèneres a mi no m'agrada. Perquè que diu, és biogràfica, és comèdia, no ho sé tu. És que jo de gèneres, jo m'agrada, no m'agrada que m'encorsetin, es diu, no, encotillin amb aquestes coses. Perquè és que, clar, totes les pel·lícules tenen parts de comèdia i després en un moment donat tenen parts de drama. Llavors aquesta no sabria. Jo diria que és un retrat costumista del que passava en el Greenwich Village amb la gent que cantava folk, o que volia triomfar amb el folk.
Mira, a Film Affinity diuen que és una comèdia dramàtica.
Sí, clar, i un drama de riure.
Clar, exacte, podem agafar una o l'altra. S'han posat bastant de moda les pel·lícules de cantants de country.
Hi ha moltes, però aquesta no és country, eh? Recorda que és folk, que és molt diferent.
Ostres.
No, és que el country és una altra cosa.
No té res a veure.
És que no,
el món del country,
sí, sí, del món de la música country és molt variat, per exemple, i dintre del country hi ha western, la música western, i és diferent completament. Ara també, la manera de cantar és molt semblant, eh? Però mirem el folk d'aquí. Aquí, el folk que tenim aquí, no sé per dir-ho d'alguna manera, que d'alguns dels 16 jutges cantava el folk. No, el mateix Raimon cantava folk, el mateix en algunes, no totes, no? Mirem això, llavors això traslladem als Estats Units i és això.
Anem a les crítiques, a veure què diuen. Comencem per les crítiques de l'Estat espanyol. La primera, del Carlos Boyero, al diari El País, diu: "Es una película vocacionalmente extraña que puede mantener moderadamente la atención, con clima desasosegante, con arquetipos y situaciones que llevan el identificable sello de sus autores, pero el resultado final no me apasiona".
Sí, jo vaig llegir la crítica aquesta que va publicar El País, perquè en Boyero normalment connecto bastant, sí, a nivell de crític, no personalment, i aleshores vaig veure que no sabia si li havia agradat o no. I és clar,
deixa una mica,
sí, és una mica, una crítica una mica ambigua, perquè per una part diu que està molt bé i per altra part diu que es va avorrir.
Doncs, bueno, seran les seves coses, poder. El Jordi Batlle Caminal, a La Vanguardia, diu: "Es una comedia, pero profundamente amarga y depresiva, por no decir despiadada. Está sin duda llamada a perdurar".
Sí, sí.
5 sobre 5, li posen nota.
Carai.
Aquí, has vist? I a Cinemania, el Carlos Marañón diu: "Una pel·lícula extraordinària, la música és una excusa brillante. Nueva York, una presència. Ulises, un gato, i los Coen, unos genios".
Sí, això del gat és molt curiós, perquè això del gat és, està utilitzat com a fil conductor de la pel·lícula. Un gat...
Però Ulises, quin, el de la Odissea, és...
Però
està basat en aquest personatge.
No, ni molt menys. Però, doncs, el gat és un element, doncs, com a fil conductor, i bé, no us ho explico perquè hi ha un moment de sorpresa i tot, però el gat és un fil conductor molt irònic que té molta conya, vaja.
Mira, més crítiques. Aquestes estrangeres, del Todd McCarthy, de Hollywood Reporter, diu: "Se trata de un estudio de personajes magníficamente elaborado, sazonado con elementos surrealistas que resultan a la vez cómicos y oscuros".
Sí,
pues aquest binomi podríem dir. I el Peter Travers, a Rolling Stone, aquest li ha agradat molt, ja t'ho dic, diu: "Una cosa es segura sobre esta cruda provocación de los Coen. Como con la música, el dolor es profundo y verdadero. Te reirás hasta que duela".
Està bé, no, la frase?
Sí, no? A mi m'ha fet
títol
gràcia,
de,
això, eh?
De contra, és divertida. Cul. Te reiràs hasta que dura. Títol maco, eh? Per pel·lícula.
Està bé, per tant, ja tenim la pel·lícula analitzada a propòsito de Llewyn Davies. Ja ho sabeu, la podeu veure als cinemes de Sant Quentin. No sé per quant de temps, perquè aquestes pel·lícules n'aguanten tant com les més comercials.
No la faran català, ara, aquí penso aquesta, també.
No ho sé pas, ara no sé què dir-te, no sé si la faran en català, però vaja, això fa que aguanti potser una mica més. I avui Àngel deia que teníem força deures aquí al Making Of, i és que hem de parlar de cicle de cinema d'autor. Avui arrenca de nou el cicle
el
de cinema
trimestre.
D'autor, exacte, i m'hauràs d'explicar una mica per què es té d'aquestes pel·lícules, això de primeres.
Això és molt difícil.
Però, home, tu sempre dius, mira, les he triat perquè tenen aquest punt en comú. En aquesta ocasió. Tenen algun?
No, el cinema d'autor precisament no ha de tenir les pel·lícules, cada pel·lícula, un punt en comú. Perquè, clar...
Home, el passat vam veure que cap d'elles era americana, pot ser, si no recordo malament, eren totes
europees.
Sí, però
això és casualitat, no t'ho has de veure. No, això es tracta de veure les pel·lícules que hi ha disponibles, que estiguin bé i que tinguin interès, no, tampoc és... No, jo no busco que ho posi en comú, perquè llavors és molt difícil, també. Imagina't que diguessin, pel·lícules de motor bèl·liques. Què? Clar. Anem a fer comèdies, contestant. Hi ha pel·lícules franceses. Això és impossible.
Clar.
Tal com està el
una
mercat...
Una Macedònia.
Tal com està el mercat, no? És a dir, que no hi ha cap punt en comú.
En fi, anem a veure aquestes pel·lícules que podrem veure des d'avui. Com sempre, ja sabeu, tres sessions que podreu gaudir d'aquestes pel·lícules. Els dijous, a les 5 de la tarda, a 7:45 del vespre i a les 10 de la nit. 10 euros si la comprem anticipada. 10 euros, 4 euros.
Ah, imagina't, no 10 estan, euros. Home.
4 euros si la comprem anticipada, 4:30 si la comprem en taquilla.
Si fixa-hi una cosa, que ara els cinemes m'han dit que han recuperat el dia de l'espectador i faran una sessió, faran sessions els dimecres a 3 euros i mig.
3,90.
O 3,90.
Sí.
No, però resulta molt curiós, perquè això s'havia suprimit el cinema de l'espectador.
El dia de l'espectador.
No, depèn del lloc, també.
Ah,
sí.
No s'ha
sí,
suprimit, però el preu és més elevat. No sé, són ja. 6,50 euros o alguna cosa així. Suposo que depèn del cinema,
això,
també.
Això pel dia de l'espectador ja pago normalment quan hi vaig 4,5.
Doncs tens molta sort als cinemes.
3,90 dimecres. Va. Bueno, continuïs.
Imagina't.
Era un parèntesi.
Anem a les pel·lícules, ja feu els horaris per veure-la.
Quines vols que comenti?
La primera, la d'avui. La migliore oferta, la millor oferta, la mejor oferta.
És una pel·lícula de Giuseppe Tornatore, que la protagonitza un home que per mi és un dels grans actors actuals, no? Que és és neozelandès o australià, que es diu Jeffrey Rush, que fa també la ladrona de llibres. És un home que és genial en cada interpretació. I per mi l'he escollit perquè, bueno, m'ha agradat. No totes m'agraden, les que escolleix.
Me'n faltaria.
No, més faltaria això. No, l'he escollit perquè és una història d'amor insòlita entre un home gran i una noia jove en el món de l'art. Que això, doncs, és bastant original. I està molt ben feta.
Aquesta és la primera.
La primera.
La migliore oferta. La segona la podrem veure la setmana que ve, el dia 16. Midnight Children, Hijos de la Medianoche.
És una realitzadora de l'Índia que està afincada als Estats Units fa molt de temps, que es diu Deepa Mehta. I la pel·lícula a mi no m'ha agradat del tot, aquesta, és la veritat.
I per què l'has tirada?
Perquè trobo que és interessant. Ah. Perquè està basada en una novel·la del Rushe. I aleshores mostra 30 o 40 anys de la vida de l'Índia. I no m'ha agradat algun tros, perquè li passa que perquè està basada en un llibre, i això que passa.
Això de les pel·lícules basades en els llibres, sempre sí. Acabem trobant-li el punt, eh?
És molt interessant, la pel·lícula, des d'aquest punt de vista, i té elements molt positius, perquè barreja el realisme en coses fantàstiques que surten de les supersticions, de la religió, i això està bastant bé. A mi no pot agradar del tot, però la pel·lícula és interessant.
Una altra pel·lícula, Sightseers, Turistes.
Aquesta em va agradar bastant, i no sé si a la gent li agradarà a tothom.
Per què?
Perquè és una pel·lícula de de, diguem, d'humor negre. No és una comèdia, és teu humor negre, però ai, molt, molt, molt negre, negre, molt negre. A tu, jo penso que a tu t'agradarà.
Jo soc molt d'humor negre, exacte.
Sí, que sí. A tu, algo no ho sé, perquè no et conec tant com amb el Sergio, però realment...
Ai, ho mirarem.
No, és una parella que surten de... És un lig, vaja, que surten de viatge per les terres interiors de... No sé si és d'Escòcia o d'Anglaterra, no estic molt segur. És la Gran Bretanya.
Els Highlands, no? Allò d'Escòcia.
Sí, no estic segur del lloc exacte. Bé. I allà comencen a passar coses que descobreixen que els dos, aquesta parella que t'ha madura, no sé, 40-50, possiblement, doncs cap dels dos és el que sembla. Ah. I que tenen unes aficions d'una mica macabres.
Bé, aquesta, ah, aquesta
és una, a mi aquesta m'agrada molt. Mm. Que no sé si tota la gent hi agradarà.
Esperem que sí, el dia 23 serà aquesta, dia 23 de gener. Una quarta amb un nom ben conegut, Anna Arendt.
Cal parlar de la directora, la Margarete von Trotta, que aquesta va ser una de les directores, úniques directores d'un moviment del cinema alemany que va estar enclavat en una època d'Alemanya que es deia l'edat del plom, perquè l'edat del plom que a Alemanya, que devia ser els anys 60 aproximadament, va ser una època molt dura perquè no hi havia llibertats, la societat aquella era repressora, i llavors van sortir una sèrie de cineastes com el Rainer Fassbinder i la Margarete von Trotta, per exemple, i reflectien aquesta societat, no? Aquesta no reflecteix aquesta societat, aquesta va per una altra cosa. Aquesta senyora, el que dona títol a la pel·lícula, que es diu Anna Arendt, era una jueva periodista historiadora que va assistir al procés contra l'Eichmann a Israel, i llavors a partir d'aquest procés va posar en qüestió que era tota la qüestió de la postura jueva durant el món, que quina intervenció van tenir durant la guerra, l'Holocaust, i d'això, de quina manera es va permetre que l'Holocaust passés sense que cap estat ni cap institució jueva intervingués d'una manera eficient. És una pregunta molt dura. És molt, molt dura per l'espectacle, no li interessa el tema, per al que li interessa el tema és una pel·lícula apassionant.
Fantàstic. Una cinquena pel·lícula, i aquesta jo no sé si s'ha de presentar, La por, de Jordi Cadena.
A mi m'ha agradat molt aquesta pel·lícula perquè d'una manera molt, molt personal, bueno, ja vam parlar d'ella aquí quan va venir en Jordi Cadena, doncs ell parla del maltractament domèstic d'una manera molt, molt diferent. I no sé si tindrem temps de parlar després dels premis o no, però vull dir que curiosament no està nominada com a millor pel·lícula ni els Gaudí ni, evidentment, els Goya.
Malament rai. Anem a una sisena pel·lícula, Paradis Liebe, Paraíso Amor.
Això és una trilogia que molt original de plantejament i de contingut, que d'aquí en aquest cicle d'autor passem dues. Una és aquesta, que és Amor, i l'altra que serà Fe, que és la que tancarà. Aleshores, això està fet per un austríac, o per un austríac, i llavors en aquesta primera parla del, diguem, turisme sexual de les dones madures alemanyes o austríaques, en aquest cas aquesta d'Austria. I la darrera, aquesta clau F, parla del què passa amb el fanatisme religiós a Àustria. Són pel·lícules molt dures, però molt originals, de manera que es planteja. I s'ha d'anar amb l'estómac una mica dur, perquè en aquesta concretament i en l'altre per uns motius i l'altre per un altre, les escenes estan explicades amb un realisme brutal.
Anem a Wokolda, El médico alemán.
Aquesta m'he trobat amb la sorpresa que està proposada en els Goya com una de les millors pel·lícules iberoamericanes. És d'una senyora que es diu Lucía Puenzo, que és la filla d'un director argentí molt anomenat, Luis Puenzo, i que sempre fa pel·lícules també molt, molt arriscades. Aquí parla també del nazisme fincat a la Patagònia, i aquí cal destacar la gran interpretació de l'Àlex Brandenburg, es diu així?
Crec que sí, que l'has dit
perfecte. Una interpretació que fa de metge alemany amb un personatge que recorda el de Los Niños de Brasil, que no sé si l'heu vist a vosaltres.
Em sona aquesta, bueno, és la de... Sí, sí, ja sabem, sí, sabem quina és.
Esclar que l'heu vist.
A Late Quartet, El último concierto.
Una una visió molt, molt humana,
sí,
de la dissolució d'un quartet de música clàssica perquè un dels seus components els agafa, doncs, el Alzheimer? No, Parkinson.
Mm-hmm.
Clar, aleshores s'ha de dissoldre i a partir d'aquí es comencen a descobrir una sèrie de relacions que no s'havien descobert. Molta música bona i grans, grans interpretacions.
I aquesta que ve ara, Alba, estava cantada, aquesta també, igual que sabíem, sí, que La por arribaria en aquest cicle cinema d'autor, també sabíem que arribaria Tots volem el millor per ella, de Marc Coll, que sabem que tu sents una cosa especial per aquesta noia.
El Sergio et volia plantejar la pregunta directa de si, sí, tu, sí, estaves enamorat de Marc Coll.
Jo
de,
no, no.
De la figura de Marc Coll.
Jo no,
que va. Sí.
No, que sabia que m'agrada moltíssim.
Des de bon matí, eh?
Sí?
El turment de dir... Jo li preguntaré a l'Àngel si ella està enamorat de Marc Coll.
A mi el que aquesta noia, que personalment, precisament no...
No la coneixes.
Sí, la conec,
sí.
Sí? Sí, però no tinc cap relació especial i no sento cap simpatia especial. Podien dir-me més al contrari.
Carai.
Doncs... a mi el que em sorprèn és que a la seva edat doncs pugui fer tenir aquesta profunditat en parlar de les relacions humanes de gent més gran i té una visió doncs, que em quedo parat, no? Aquesta pel·lícula la fes 31 i l'anterior als 28,
sí, sí, sí.
Em sembla, i la veus, és una noia petiteta i pràcticament poc alçada, doncs que sembla tímida, és tímida, vaja, i no creus que pugui fer això. A mi és la cosa que em sorprèn de la Marc Coll. A la pel·lícula el trobo esplèndida i també no està nominada. El Gaudí té un premi, sí, el Gaudí sí, però el Goya, el Goya té la millor actriu, que evidentment que si no li donen serà també allò que, bueno.
Tongo.
Tongo no és la paraula, ja parlarem si tenim temps.
Una desena pel·lícula, La vida d'Ell, La vida d'Ell.
Aquesta, la vida d'Ella, és una pel·lícula que la passarem només en dues sessions perquè és molt llarga, dura gairebé 3 hores. És dir, tu si deixis a veure-la, t'hauries que sortir.
Jo aquesta t'he de dir que la tinc pendent, eh? Sí. Aquesta la veuré.
No, però per durar 3 hores. Tu t'hauries que sortir al cap d'una hora i mitja, dir que apareixi una projecció i llavors entres un altre cop recuperada.
Això
i...
es feia abans als cinemes, eh? Jo me'n, sí, recordo d'haver sortit al cinema.
Ho he vist això amb Titanic, també, imagina't.
Sí. No, no, quan la pel·lícula és llarga. És que això ho feia també el teatre xinès de sempre, no? Que duraven 10 hores i la gent s'emportava a l'esmorzar. Però això t'hauries que fer-ho tu.
Sí, sí.
Aquesta és una... A part de que l'Alba vagi a veure-la, no? Que jo dubto que vagi.
No, aquesta la vull veure, eh?
No, crec,
no sé si a casa, perquè tinc el pausa per posar i després puc descansar un moment, però jo aquesta la veuré i tant.
Va, al cinema?
Ho intentarem. Sempre és millor el cinema que a casa.
Sempre.
Escolta, no, sempre s'hi pot anar.
Has llegit les últimes normes de la pirateria domèstica de pel·lícules?
Ui.
Esperaré que surti en DVD, eh?
Ah, sí? Ja ha sortit en DVD?
Doncs mira, irem al videoclub i la llogarem.
Aviam, és veritat.
Què em dius?
Dic que és una visió, sembla que la van comentar al seu moment, dic que és una visió realment molt, molt realista, molt feta amb molt amor, inclús, del despertar del sexe d'un adolescent. Aquí aquesta pel·lícula que té és que té dos o tres escenes de llit entre les dues protagonistes, que són molt llargues, potser per mi massa llargues, i que feriran sensibilitats, perquè són molt explícites.
Doncs endavant, ferint sensibilitats. 11. Captiv, captura't, cautiva, quantes coses, eh?
És la visió feta per aquest director filipí que es diu Brillant de Mendoza, d'un segrest d'unes occidentals i no occidentals a Filipines, des de dins.
Mm-hmm.
Però molt realista, també, i sense cap concessió.
Popular.
Popular és tot el contrari del que hem vist fins ara. És,
no,
és una pel·lícula que de vegades diuen no, és que no hi ha comèdies al cinema d'autor. No, no, i també hi ha comèdies. Aquesta és una comèdia francesa,
mm-hmm,
perquè... També la van comentar, sí, en el seu moment, si no m'equivoco.
Sí, senyora, sí, sí.
Que sí?
I tant.
Doncs Popular és, s'ambienta en els anys 50 i tants, que es feien uns concursos d'escriure màquina en, sí, rapidez, i escoltaven les pulsacions.
Mm.
I aquesta és una pel·lícula, que és una comèdia sentimental, en el marc d'això.
Una 13a pel·lícula, Renoir.
És una biografia del pintor Renoir, que era pare d'un director famosíssim de cine, que era el Jean Renoir, que també surt d'aquesta pel·lícula.
I una última, l'hem comentat abans, la primera part, que era... Paradis Glove, que és Paraíso Fe.
Això mateix, ja l'hem comentat.
Fantàstic. Doncs aquestes són les pel·lícules que es poden veure en aquest cicle de cinema d'autor. I, escolta, mira, ens queda un minut i escaig de secció. Comentem els premis.
Comentem els premis.
A veure què et sembla. Fem-ho breument.
Jo voldria fer una... Sí. No he de comentar premi per premi. No. Jo volia comentar el sistema dels dos premis, que són els Gaudí i els Goya. Això ho fan les acadèmies de cada l'espanyola i la catalana. Aleshores vol dir que tots els únics que voten són els membres de l'acadèmia. Aleshores, si mireu uns premis o altres, veureu que els premis dels Goya, el 80 o 90% són gent de fora de Catalunya. Mm. Clar, si els que voten són de fora de Catalunya, no m'estranya que deixin fora a la por, que deixin fora la pel·lícula de la Marcoll, això. És a dir, tot això dels premis...
Però no hauria de ser així, això.
Sí, però és així.
En Panegra no va passar de miracle.
Quina?
En Panegra no va passar, però...
No, però és que és així, llavors... Per això jo no crec en els premis, tampoc crec en els Oscars, perquè passa exactament igual. Quan són premis corporativistes, el que primen són les amistats... Clar, en els Goya què passa? Primer de tot, que igual no hem vist la pel·lícula aquesta, que les catalanes, i aquí què passa? Dels que diuen, aquesta, doncs anem a fer catalanisme, per dir alguna cosa, no? I llavors, clar, només que es posin d'acord... una dotzena de persones ja trastoquen, perquè tampoc vota tanta gent. Mm. Aquí l'acadèmia d'aquí suposo que són 200 màxim, i l'acadèmia dels Goya deuen ser 600 o 700. Si mirem la composició de, sobretot les de Madrid, veurem quants catalans hi ha, perquè els catalans jo conec a molts que no són de l'acadèmia de Madrid.
Carai.
I per això els premis...
Ni farem una ullada, escolta.
Sí.
Farem una ullada.
Mireu-ho, ja veureu, perquè jo he parlat amb molts i no ho són, perquè això dels premis, jo per això són tan escèptic.
Clar.
Serveixen perquè la pel·lícula que guanyi tindrà, però clar, dir que és la millor, que és la pitjor, això és el que no, això no.
Malament rei. Escolta, que no voldria oblidar pas, hem parlat de cicle de cinema d'autor, també tenim el cicle de cinema clàssic.
Però això és una cosa que encara està forjant-se, en el sentit de que la gent encara no ha acceptat una cosa tan habitual com el cinema d'autor. Ja ho he dit diverses vegades, és pel·lícules que recordem, d'haver vist, que són clàssiques i que es poden veure en gran pantalla.
I que si algú no les ha vist, millor que en gran pantalla no les podrà
sempre
veure. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies per tot plegat, per aquests tres quarts d'hora pràcticament que ens has regalat avui de cinema, i ens veiem la setmana que ve o l'altra, jo quan puguis venir.
Un dia d'aquests.
Sí, senyor, gràcies com sempre.
Adéu.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.